Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Els dos socis del govern, Esquerra i els Comuns, han rebutjat de ple la iniciativa de l'executiu de posar Mossos d'Esquadra a diferents instituts de secundària i se sumen a les crítiques de la comunitat educativa. Consideren que aquesta mesura no s'ajusta a les necessitats dels centres d'ensenyament. Esquerra sosté que el model de convivència ha de comptar amb més docents i especialistes que responguin a les necessitats dels instituts. En el mateix sentit, des dels Comuns, Jéssica Albiach defensa que la gestió dels conflictes s'ha d'abordar des d'una perspectiva pedagògica i amb personal expert.
El que necessitem és, d'una banda, mediació i, d'altra banda, també enfortir la figura dels coordinadors de convivència i de benestar, que a més estan reclamant des de fa molt de temps tindre més hores, més disponibilitat i més recursos per poder treballar aquests problemes que, evidentment, poden sorgir als centres educatius.
Esquerra i els Comuns han demanat la compareixença al Parlament de les conselleres d'Educació i d'Interior perquè donin explicacions i lamenten que el govern ha tirat pel dret sense informar la comunitat educativa. Més notícies, Natàlia Ramon.
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha anunciat una macroconvocatòria de jutges i fiscals, 91 dels quals anirà destinada a Catalunya. Ho ha anunciat en un acte de balanç de les mesures contra la multireincidència, on s'ha anunciat que s'ha reduït un 40% i reduït també el temps de celebració dels judicis ràpids. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Sí, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha fet aquest anunci. Serà una macroconvocatòria de 700 places de jutges i fiscals. 91 aniran a Catalunya.
500 places seran de jueces para la carrera judicial. 500. De esas 500, 91 seran para Catalunya. Es la primera vez en la historia que el gobierno de España da más plazas a Catalunya de las que había pedido el govern de Catalunya.
Aquí s'ha destacat que al desembre del 24 hi havia saturació de la justícia, 500 persones a més feien els 600 delictes, han augmentat les sentències un 40%. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Pedro Sánchez retreu a la direcció del PP que no s'hagi desmarcat de l'expresident Mariano Rajoy l'endemà de la seva declaració com a testimoni al judici de la trama Kitchen. Rajoy va negar qualsevol implicació en aquest intent d'ocultació de la Caixa B, tot i que l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, va assegurar que l'exlíder del PP no només n'estava al cas, sinó que també va destruir documents.
Por desgracia, no hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta operación Kitchen. Lo que hemos visto es, al contrario, pues amparar y respaldar, en este caso, al señor Mariano Rajoy.
Imputat un dels soldats nord-americans implicats en la captura de Nicolás Maduro després de guanyar $400,000 en apostes sobre aquesta operació. Entre finals de desembre i gener, el militar va fer servir informació classificada per apostar una dotzena de vegades a Polymarket, un portal web que s'ha fet popular per fer prediccions sobre accions militars dels Estats Units. Ara, un tribunal de Manhattan ha processat el soldat de les forces especials per diversos delictes de frau i ús d'informació confidencial. S'enfronta a penes de fins a 40 anys de presó. Segons l'acusació, l'home va ajudar a planificar i executar la intervenció militar que a principis de gener va permetre capturar l'expresident de Venezuela.
Cap sorpresa al barri per l'ensorrament del número 22 del carrer Granada al barri de La Pau, a Badalona. L'esfondrament d'aquest bloc abandonat ha obligat l'Ajuntament a desallotjar una trentena de persones dels edificis adjacents. Anem cap allà, David Àngela.
Els veïns desallotjats esperen aquest matí els arquitectes municipals per saber què han de preveure de cara als pròxims dies. Tots reconeixen que això es veia venir. La Cristina, de l'àtic primera del número 40 del carrer Sant Hilari Sacalm, ha passat la nit al cotxe perquè no ha acceptat separar-se del seu fill en l'alberg que els oferia l'Ajuntament.
Al final, como se estaba ya medio derrumbiendo por dentro, se acabó de caer. Pero luego, a última hora, sobre las 8:30, creo que serían, se acabó de caer todo. Hubo un estruendo muy grande y se derrumbó. tiempo todo el bloque. Nada, nosotros nos asustemos, salimos a la terraza, vimos que estaba toda la calle llena de polvo, de los escombros, y enseguida ya bajemos a la calle. Nos vestimos y bajemos a la calle por miedo de que al final nuestro edificio también se viese afectado.
Segons els veïns, el bloc estava abandonat des de feia més de 4 anys i fins ara hi havia sigut un cau de rates, de brutícia, un amagatall de drogadictes i de lladres. David Àngela, Catalunya Ràdio, Badalona.
Esports, Montserrat.
Partit de caixa o faixa del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Mònaco avui a 8:15, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Una derrota eliminaria els blaugranes i un triomf els classificaria per al play-off de quarts de final que jugarien contra l'Olympiacos grec. A la Lliga de Futbol, 15a jornada seguida de l'Espanyol sense guanyar. L'equip suma 38 punts, 5 sobre el descens, després de perdre ahir al camp del Rayo 1-0. Quique García va fallar un penal. La 32a jornada de Lliga comença avui amb el Betis-Madrid a les 9 del vespre. El Barça jugarà demà al camp de Getafe en el primer partit sense Lamine Yamal, que es perdrà el que queda temporada per lesió. També demà a València-Girona. Avui sentirem Flick i Mitchell. El Barça femení viatja ara cap a Alemanya, on demà jugarà l'anada de les semifinals de la Champions al camp del Bayern de Múnich. Paredes i Salma són novetat a la convocatòria blaugrana, mentre que Rosalía és baixa respecte a l'última llista del derbi de Lliga. A aquesta hora es fan entrenaments lliures de cara al Gran Premi d'Espanya de MotoGP al circuit de Jerez i comencen els quarts de final de la Copa d'Hockey Herba a Sant Cugat del Vallès. En uns minuts s'han de jugar el partit de la Copa masculina, 11:45, Terrassa Atlètic Terrassa, i a aquesta hora comença el de la Copa femenina Atlètic Terrassa a Gara.
Fins aquí les notícies.
Les 11 i 7 minuts.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
I al matí de Catalunya Ràdio avui estem molt contents perquè tenim l'ocasió de parlar, que no passa cada dia, amb una estrella de Hollywood, l'actor William Dafoe, que és a Barcelona, dins del Barcelona Film Fest, per presentar la pel·lícula en la qual ha participat amb actors com el Carlos Cuevas, per exemple, l'anfitrió. William Dafoe està nominat a l'Oscar 4 vegades. No l'ha guanyat mai, però està nominat 4 vegades, l'últim cop per Van Gogh, però abans per The Florida Project, L'ombra del vampir, i aquell clàssic de les pel·lícules de guerra sobre la guerra del Vietnam d'Oliver Stone, Platoon. A més de William Dafoe, es recorda també altres papers com L'última temptació de Crist, de Martin Scorsese, o aquella estupenda Crema Mississippi amb Gene Hackman. Parlem amb William Dafoe no només d'aquests papers que ha fet, sinó de com veu la indústria del cinema. William Dafoe, avui, al matí de Catalunya Ràdio. Senyor William Dafoe, què tal? Bon dia.
Morning.
Com va per Barcelona? S'ho està passant bé?
I am. I don't have a lot of time this
time. Sí, molt. Aquest cop no tinc gaire temps per visitar, però confio que podré veure alguna cosa aquesta tarda.
Some things this afternoon, yeah.
Des que vostè es va casar, vostè viu gran part de l'any a Itàlia. Veu alguna semblança? Veu semblances entre Itàlia i Catalunya?
I see differences, actually, yeah. But nice differences.
De fet, hi veig diferències, però diferències agradables, sobretot en algunes coses concretes. De tota manera, crec que és bonic que encara hi hagi diferències i que es conservin, fins i tot amb la connectivitat i amb la barreja de gent resultat de les migracions. Crec que encara hi ha diferències entre països i regions i em sembla que està molt bé que sigui així.
National character and region, and I think that's a beautiful thing.
Ara feia temps que no vèiem el senyor William Dafoe per Barcelona, però sí que el vam veure el gener a Buenos Aires amb una samarreta de la selecció argentina amb el nom de Leo Messi. No sé si sap que això ja pràcticament el fa mig barceloní.
Ok. You know, it was funny because I went to...
Va ser divertit, perquè vaig anar al camp del Boca i l'endemà vaig anar a un restaurant. A Buenos Aires la gent sempre és molt amable amb mi, però va resultar que era un restaurant d'aficionats del River Plate. No entenc el castellà, però vaig sentir un home parlant de mi i dient: pensava que era un bon paio, però després de veure'l al partit de Boca no penso parlar-hi. És molt bo com la gent té molt arrelades les seves lleialtats futbolístiques.
Vostès a Barcelona per presentar el Festival Barcelona Film Fest la pel·lícula L'Anfitrió, que ha rodat amb actors de moltes procedències i amb el director Miguel Ángel Jiménez. Què li va fer acceptar aquest projecte?
It's a combination of things, like it always is. It's
una combinació de diferents factors, com passa sovint. El director, que m'agrada molt, i també em va agradar molt com parlava d'aquest projecte. Tot va començar quan estava rodant la pel·lícula Inside amb el director Vasilis Katsoupis, que és grec. El productor d'aquella pel·lícula estava comprant els drets del llibre i quan em va explicar el projecte va plantar la llavor. No estava del tot segur que ell volgués que jo fes el paper de Marcos, perquè és algú molt diferent de com sóc jo. Però amb temps va pensar que seria una bona idea i al final em va convèncer.
But with time he kind of thought that would be a good idea and he kind of convinced me.
Aquest Marcos que vostè deia és Marcos Timoleón, és el protagonista de la pel·lícula, o un dels protagonistes. És un magnat grec, per cert, alguns diuen que inspirat en Onassis. Tenint en compte que el protagonista és un magnat molt poderós, diria que és una pel·lícula sobre el poder?
I'd say it's about power, it's about legacy. It's
sí, diria que és sobre el poder, sobre el llegat, sobre un home que es carrega tot allò que estima. És una història amb moral que serveix d'avís molt especialment sobre el control personal.
You know, personal control.
Ja que esmenta això, un dels tòpics que l'envolten a vostè és que vostè sempre interpreta, o molt sovint interpreta, dolents, personatges malvats. Però mirant una mica en detall la seva filmografia, no tinc tan clar que això sigui veritat, que sigui cert.
Thank you.
Sí, segurament és una ximpleria preocupar-se per això, però quan algú diu que només interpreto personatges dolents, això ja et diu molt de quin tipus de coses miren. Sempre tinc moltes oportunitats en pel·lícules més independents o d'autor, i aquí sempre interpreto un ventall de personatges molt ampli. A les pel·lícules dels grans estudis sí que tenen tendència a fer-te fer una cosa concreta, i en algunes d'aquestes sí que he interpretat el que es podria considerar com a dolent. En tot cas, quan alguns diuen que només faig dolents, això parla més de com són ells que no pas de la meva experiència.
Sí, perquè realment vostè ha fet més de 150 pel·lícules i mirant-les en detall, com dèiem abans, en una trentena potser sí que fa de dolent dolent o de dolent tradicional, però tota la resta o són personatges bons o són molt sovint personatges amb una certa ambigüitat, no?
Yeah, it's all over the place.
Sí, i a més hi ha una pregunta. Què és un dolent? També podríem reflexionar sobre això. En tot cas, sí que he interpretat alguns personatges malvats de cap a peus, però jo no sóc gens així.
That's not who I am or what I'm made of.
En aquesta pel·lícula que vostè presenta a Barcelona, L'Anfitrió, vostè treballa amb intèrprets espanyols, algun de català, com el Carlos Cuevas. Com ha anat aquesta experiència?
Good, good. I really enjoyed it. It's very international crew.
Molt bona, m'ho he passat molt bé. Tant l'equip com el repartiment era molt internacional. El Carlos era l'únic català, però tots plegats s'assemblaven en algunes coses. Saben com disfrutar i no s'estressaven gaire. Tots són molt solvents i en una pel·lícula com aquesta, això és un plaer.
Most my stuff was with Emma Suárez, and I enjoyed that because
la majoria de les meves escenes són amb Emma Suárez i m'ha agradat molt treballar-hi perquè és un personatge complex. Interpretem un matrimoni que no funciona, però on encara hi ha amor, i saber trobar aquest punt amb molt de ressentiment i alhora molt d'amor, que molta gent coneix per experiència pròpia, És difícil. Ella és una molt bona companya en aquestes escenes.
But I found her a very good partner for those scenes.
És evident que vostè ha treballat amb alguns dels directors amb més experiència i més interessants del gremi, amb David Lynch, amb Wes Anderson, Martin Scorsese, Oliver Stone, Lars von Trier, entre molts altres, últimament amb Yorgos Lanthimos. Però també ha treballat amb directors novells. De fet, no fa pas massa, va fer Gonzo Girl, que és la primera pel·lícula dirigida per Patricia Arquette. I, per descomptat, treballa amb actors molt diferents. No sé si això és un objectiu que vostè es posa. Això és una cosa que vostè busca, activament?
It's something that happens.
És una cosa que passa. Jo no em proposo buscar una pel·lícula amb actors de països diferents, ni m'hi fixo. És una conseqüència dels projectes que m'atrauen, perquè és cert que m'interessa treballar de maneres diferents.
I don't recognize that. That's just a result of what I'm attracted to.
No tinc una sola manera de treballar, com tampoc no hi ha un sol tipus de pel·lícula que m'agradi fer.
I think in that desire to...
És aquest desig de tenir experiències diferents el que em fa treballar amb persones de tradicions diferents.
I'm working with people from different traditions.
De fet, hem llegit que a vostè li agrada particularment entregar-se al director o directora, tingui o no tingui experiència.
Because I think the best thing come out of a certain kind of a submission to something.
Sí, perquè crec que el millor pot sorgir d'una mena de submissió a alguna cosa que sigui més gran que tu mateix, alguna cosa fora de tu. I m'agrada aquesta idea que un director tingui una visió i tu intentis participar-hi. Si només agafes la visió que tu tens com a actor, de vegades estàs molt limitat. En canvi, si vas cap a una visió que no coneixes, això s'acaba convertint en el cor del personatge i és un impuls que li dona vida.
The heart of the character. That becomes the thing, the reach that makes you have a life.
Si només treballes amb el que coneixes, estàs limitat, però si actues amb el que no coneixes i t'hi apropes, llavors pots aprendre i fins i tot pot néixer una persona nova. A la vida passa igual. Quan aprens alguna cosa nova, quan fas classes de cuina, per exemple, es desenvolupa una part nova de tu i ja no ets el mateix que eres abans. I aquest és el principi, acostar-se a un punt de vista que no és el teu, però que et fas teu.
Principle of going towards something that's not yours, but you make it yours.
I això només és possible quan et sotmets a una visió d'un director i estàs obert i receptiu. Si només treballes amb el que surt de tu, això pot ser que et tensi i llavors queda massa treballat. A mi m'interessa alguna cosa més enllà de la feina pròpiament dita. M'interessen maneres diferents de veure i no només aplicar una tècnica per expressar el que ja sé.
Different ways of seeing, you know, not just applying a thing to express what I know.
Per tot això que m'explica, vostè es qualificaria com un actor sense por?
I wouldn't say that. I'm a little scaredy cat. No.
No diria això. De fet, sóc una mica poruc. Sona bé, això, d'actor sense por. No sé si és veritat, però sí que m'agraden els reptes. No perquè sigui valent, sinó perquè crec que és allà on s'activa la millor part de tu. I per això podríem dir que em busco problemes. Problemes en el sentit que, com he dit, m'agrada fer el que no conec en lloc de construir alguna cosa sobre la que tinc control absolut. I per això, potser, de vegades, les meves interpretacions són poc polides, però sempre són sinceres. I són sinceres en el sentit que no intento fer aquestes interpretacions per aconseguir un objectiu concret. Intento fer-les pel fet de fer-les.
És per això que també fa teatre? Perquè vostè, entre d'altres coses, dirigeix la Biennal de Teatre de Venècia.
Right.
Sí, vaig ser actor de teatre durant molts anys, abans fins i tot de començar el cinema, i m'encanta actuar al teatre. Controles el teu propi ritme, pots revisitar el mateix material nit rere nit i tornar-li a donar vida.
Sí, sobre això, ara fa uns dies, pel Dia Mundial del Teatre, vostè va ser l'encarregat de llegir el missatge d'aquella jornada. I en aquell missatge vostè deia, textualment, el repte que tenim és evitar la corrupció del teatre com a empresa purament comercial dedicada a l'entreteniment per distracció. No sé si sent que això també és així en el cinema, si creu que aquest és un dels reptes actuals.
I think so, but you know there's all kinds of movies. And...
Sí, crec que sí, però hi ha tota mena de pel·lícules i jo puc triar quines faig. Evidentment això depèn del que tinc a l'abast, però sempre intento triar-les bé. De vegades també faig pel·lícules esbojarrades. El cinema pot fer moltes coses, però crec que el seu poder és que ens pot fer veure el món d'una altra manera. Sovint es diu allò que tot es basa en què érem, què som i què podríem ser. Tot això són coses que hauríem de considerar i el cinema ens hi pot ajudar.
Those are things we should be considering and I think movies can help us do that.
Ara no fa pas massa, Steven Spielberg va dir en una convenció de cinema als Estats Units, a CinemaCon, que Hollywood hauria d'anar molt, molt, molt de compte perquè s'està tornant cada vegada menys original. De fet, ell va dir, també textualment, si només ens basem en propietat intel·lectual que ja coneixem, és a dir, marques ja reconegudes, ell va dir, ens quedarem sense combustible. I està d'acord?
Yes, yes.
Clar, tot i que també és veritat que ara mateix estic fent un remake d'una pel·lícula francesa, així que no sóc del tot innocent. La propietat intel·lectual molt coneguda ajuda que aquells que financen la pel·lícula pensin que la gent la vindrà a veure i que, per tant, guanyarà diners. No crec que sigui ideal, però també s'entén per què passa. En tot cas, Spielberg té tota la raó. I és qüestió d'animar els productors a ser valents i a ser originals. Això és el que fa falta ara mateix. Productors sense por, una mica bojos, amb visió. Abans, quan era jove, n'hi havia molts, gent amb passió, que si calia, venia a casa seva per fer una pel·lícula. Ara això és menys habitual.
They'd do anything to make this movie. That's a little less true now, I think.
Quan abans li preguntava si vostè es considerava un actor sense por, ho deia perquè així ho sembla, fins i tot quan fa grans superproduccions. Per exemple, quan vostè va fer Spider-Man, en aquell moment les pel·lícules de superherois...
were not cool.
No estaven gens de moda. De fet, amics meus em preguntaven, de debò faràs això? Ho veien com una cosa una mica carrinclona, però jo hi veia alguna cosa especial i que m'agradava.
I em perdonarà, però no em perdonaria. De fet, no preguntar-li per una pel·lícula que molt recordem especialment, és aquella Streets of Fire, Carrers de Foc, dels anys 80. Què recorda d'aquella pel·lícula?
Oh, it was a wonderful experience because I had a lot of fun things to do.
Va ser una experiència meravellosa i feia moltes coses divertides. Conduïa una moto, liderava una banda, tenia escenes de lluita, diàlegs molt ben fets, un personatge molt marcat, segrestava la Diana Lane. Va ser molt divertit. Walter Hill és un gran director i ha tornat a treballar fa poc i és molt bo.
He's a great filmmaker. The movie was a failure when it came out.
La pel·lícula va fracassar en el seu moment, però ha perdurat pel seu estil i la música. El Walter Hill deia que ell havia fet una llista de tot el que li agradava veure a les pel·lícules quan era jove i ho havia posat tot a Carrers de Foc.
Of Streets of Fire, he made a list of all the things that he loved.
És com una mirada enrere d'un adult cap a la seva joventut. Era una barreja estranya, en certa manera molt convencional, però alhora avançada al seu temps.
Square, but also a very ahead of its time, you know?
També recorda molt de les seves interpretacions L'ombra del vampir. De fet, vostè era l'únic actor nominat a l'Oscar per interpretar un vampir. I diem era perquè aquest any Michael B. Jordan també ha estat nominat per interpretar un vampir i, de fet, ha guanyat l'Oscar.
You're right. So...
Sí, tens raó, doncs ja està, no passa res. Tampoc no és una fita a la qual m'aferrava d'una manera especial.
En tot cas, això em porta a parlar dels premis i de les quatre vegades que vostè ha estat nominat a l'Oscar. És inevitable pensar en els premis quan es fan alguns papers, particularment com Platoon o The Florida Project?
No, but you know, you can't get past.
No, però tampoc ho pots ignorar. Hi ha pel·lícules que intueixes que poden guanyar premis. Intentes no pensar-hi, però és evident que la temporada de premis és important, sobretot per a pel·lícules petites, perquè les ajuda a arribar a més públic gràcies a aquest reconeixement. Així que sí, és important.
So it is important. And in my experience, I've been, for example, a good example is the Academy Awards.
En el meu cas, per exemple, sempre he estat nominat als Oscars per pel·lícules més aviat petites i les nominacions sempre han ajudat en la distribució. Així que sí, és important per mi. Però és com qualsevol altra cosa quan fas una pel·lícula. No pots anticipar el resultat. Has de centrar-te en la feina, tot i que si digués que no en sóc conscient, seria mentida.
To say I'm not aware of it would be a lie.
Senyor William Dafoe, de debò que moltíssimes gràcies.
Sure, thanks.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Els més grans en imaginació són els petits.
Per això i per Cori, el Corte Inglés celebren el Dia del Nen amb un 25% de descompte en una selecció de joguines de primeres marques.
Barbie, Fisher-Price, Lego, Disney Princess, Play-Doh, Playmobil...
Jugar és una activitat essencial pels infants.
Del 20 al 26 d'abril, un 25% en joguines a Hipercor i al Corte Inglés.
Perquè s'ho passin en gran...
Els petits.
A la botiga web i app.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda-ho, només fins al 8 de maig gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
A cavall de dos llocs.
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tres minuts i arribarem a 2:15. Taula de recomanacions pel cap de setmana amb el Marc Garriga, la Llucia Ramis, Artur Ramon, Francesc Soler, Robert Prat i Marta Viana. Molt bon dia a tothom, com esteu?
Bon dia.
Bon dia. I avui comencem aquesta taula de recomanacions amb un convidat, diguem-ne, extra, habitualment els que tenim cada divendres, com és el pianista James Rhodes. James Rhodes, com estàs? Bon dia.
Pues bon dia a tothom. I primero, demano disculpes per parlar en castellà. Un guiri vergonzoso, perdóname.
No, al contrari.
Però si vols parlar en català, fantàstic.
Ai, doncs t'ho agraïm moltíssim. Tot a punt, perquè tu actues el dimarts que ve al Palau de la Música, James.
Sí, el martes. No sabes, estoy como un peque con nuevos zapatos. Para mí es el recinto más bello de toda España. Con una acústica que, bueno, que te cagas. Es increíble. Y, bueno, las ganas que tengo para mí es el concierto más importante del año. Y mira, ¿cuántos sitios hay hoy en día donde no hay publicidades, no hay pantallas, no hay redes sociales? Se puede desconectar por completo. Coño, hay wifi en aviones hoy en día, ¿no? Y si quieres recargar un poquito y escapar, este recinto, las luces apagaron con una banda sonora de Chopin, de Rachmaninoff, de Schumann, de Brahms, con esta mezcla de narración y música, es el duende, no hay nada mejor.
Anava a dir això, perquè tu el que et caracteritza a tu és justament xerrar molt, parlar molt, explicar molt
sí,
el context de les peces.
Sí, un poco, pero es que mira, un concierto típico de la música clásica es un poco como ir a misa, ¿no? Yo prefiero algo un poco más informal. La música nunca debe cambiar, porque es inmortal. Pero la presentación, para mí, es fundamental. Si yo voy a tocar una pieza de Chopin, que es un tocayo tuyo, Freddy.
Sí.
Freddy.
Sí.
Y no sé, por ejemplo, es la pieza más larga, es como 15 minutos, pero es efectivamente es su autobiografía. Y empieza como un sueño, una improvisación muy larga, como es hablando con sus amigos de su vida. Y yo explico un poquito que dentro de este 14 minutos hay de todo, todo su sufrimiento, su amor, su esperanza, su desesperación. Y luego apagamos las luces, cerramos los ojos, y para mí es un momento tan íntimo, tan privado, tan bello. Y alguien, no recuerdo muy bien quién era, ha dicho que la arquitectura es como la música congelada. Y bueno, si hablamos del Palau de la Música, eso es. Este Palau de la Música es como una sinfonía de Beethoven congelada. I per a mi és un lujo tocar ahí.
Home, ara fa temps que no venies, no?, al Palau de la Música, ja fa una temporada, no?, del teu últim concert.
Sí, jo he tocat, mira, sempre van a tenir un lugar en mi corazón muy bonito, porque la última vez que toqué ahí, mi querida mamá, que descanse en paz, vino desde Londres a verme y miró, es típico de las cosas de mamá, ¿no? Miró a toda la gente y le preguntó a mi representante, oye, ¿tienen la fecha correcta? ¿Saben que solo toca James? Es que no se podría creerlo, pero estaba tan orgullosa. Y muy pronto después, eso fue el último concierto al que asistió antes de fallecer, poco después. Y por eso el Palau siempre será uno de los lugares más especiales para mí. De hecho, como bis, voy a tocar su pieza favorita en su memoria, con la esperanza de que no soy creyente, pero de alguna manera me está escuchando, ¿no?
Sí, recordo que l'últim cop que vam parlar ja ens vas explicar que era especial per això de ta mare. Crec que llavors ja et vaig dir que jo el concert d'aquest dimarts vinc amb la meva, de mare. O sigui que t'escoltaré des de l'auditori, des del Palau.
Però, tío, qué rápido hablas, de verdad.
Ah, perdó, ja parlo molt
depressa. No, estàs sí. A Andalucía o algo. Sí.
No, és que... No. Això, no,
frénate un poquito, porque...
Sí. Escolta, és aquest espectacle Mania. De moment està anant bé, no? Perquè la gira que estàs fent està funcionant bé.
Es que todos tenemos nuestras manías, y estos compositores más que nadie, es como... Pensamos en Sabina o Serrat o algo, pero esos son un poco aficionados al lado de Chopin y Bach. No, esos tíos no tiran televisiones fuera del hotel, tiran su mismo fuera del hotel, como especie de guiri en Benidorm haciendo balcones. Y yo creo que, mira, habitualmente vas a un concierto de la música clásica, el pianista llega al escenario, toca y se va. Mientras está tocando, el público está leyendo un ensayo de un profesor de la Universidad de Oxford sobre Beethoven con las luces encendidas, que para mí, bueno, tiene su lugar, pero para mí es un poco triste. Yo prefiero mil veces que nos estamos allí todos conectados durante una hora y media para escuchar esta música juntos, sin distracciones. Yo doy un poco de contexto. Y si nunca has asistido a un concierto de la música clásica en tu vida, eso para mí es una oportunidad muy lindo, porque en lugar de dos o tres piezas de 20, 30 minutos, tocaré como un playlist de 6, 7, 8 piezas más cortas que cuenta esta historia desde el infierno de Inglaterra hacia la esperanza que he encontrado aquí en España, que realmente es una pasada este país, con todos sus problemas. Ah. Y hablo de eso, pero con una banda sonora de 10.
Doncs això, el Palau de la Música, dimarts, a partir de 9:45. A Platea queden poquetes entrades, però encara, si algun dels nostres oients hi vol anar, encara en trobarà alguna. James Rhodes, moltíssimes gràcies, que vagi molt, molt, molt bé el Palau.
Muchas gracias, qué majo soy, de verdad.
Venga.
Salud y fuerza al Canut.
Venga, y una abrazada.
Adeu. Venga, buena tarde.
Adeu. Vinga, doncs primera recomanació, no pel cap de setmana, sinó per dimarts que ve, això és el dimarts de la setmana que ve, el 28 d'abril, l'endemà de Montserrat. Però va, ronda de recomanacions per aquesta sí pel cap de setmana. Artur, comencem amb tu, per on ens portes?
Doncs mira, us porto a veure l'exposició MACO que es fa al Palau Robert, que és un projecte expositiu impulsat per Casa Àsia i la Fundació Llorenç Artigas. És una exposició que aplega una selecció d'obres d'aquesta gran artista japonesa que ha quedat una mica sota l'ombra, doncs, de la família família de Llorenç Artigas, perquè recordem que fou un gran ceramista i, naturalment, la seva presència ha sigut molt forta en aquella casa. Però aquesta exposició reivindica aquesta artista que va haver de marxar del Japó a l'època d'entreguerres, que va arribar cap als anys 60 a casa nostra, a Catalunya, és on va conèixer en el Joan Gardi Artigas, el fill de Llorenç Artigas, i després, sobretot, va fer molt disseny tèxtil per grans cases de moda a París als anys 70. És una exposició magnífica que val la pena, doncs, entretenir-se, molt ben comissariada per Ricard Bru, que és doctor en història de l'art i especialista en art japonès, i que us recomano, està al centre de Barcelona, dalt de tot, de Passeig de Gràcia, al Palau Robert, fins a primers de juny.
Maco Artigas, l'exposició al Palau Robert, que és la primera recomanació de la taula d'avui, amb l'Artur Ramon. Marc, tu ens portes l'endemà de Sant Jordi un llibre, eh? Sí. Recomanes un llibre.
L'endemà de Sant Jordi, per si algú encara hi ha alguna persona que ahir, com que hi havia aquella aglomeració de gent, doncs li va quedar pendent de comprar un llibre, jo el recomano avui. Habitualment recomano pel·lícules, però és que l'estrena principal d'aquesta setmana és Michael, i ja t'avanço que és un autèntic desastre.
Li està caient una de perdó per parlar en plata d'hòsties de la crítica, sí, però heavies, eh?
Totes merescudes.
Sí, eh?
És un desastre. És com si fos una playlist sense història. És a dir, els fans molt bé, perquè van i celebren les cançons, canten. D'acord, però si vols anar a fer un karaoke, endavant. Però com a cinema, no.
I a més, perdona, això no és la recomanació d'avui,
no,
eh?
Però és una nova recomanació.
Pel que he llegit, s'acaba just quan comença la part xunga, diguem-ne, de la vida de Michael Jackson.
Bé, és que aquí hi ha hagut un problema, i és que la pel·lícula està produïda per la família. I la família tenia un pacte judicial amb una de les víctimes de Michael Jackson, un dels nens, i quan la família, el nen que ja no és un nen, es van assabentar d'això, van haver d'aturar el rodatge, i havien rodat un parell de mesos tot un tros de la pel·lícula que no han pogut incloure, i per tant han hagut de tornar a rodar una altra part, i han hagut de separar la narració en dues pel·lícules, perquè tot aquest tema l'han de obviar.
No poden ni tractar-lo.
No pot sortir a la pel·lícula.
Per el pacte judicial.
Per tant, imagina't que la part una mica més polèmica ni apareix. Janet Jackson no apareix perquè s'ha negat a aparèixer a la pel·lícula. Només dic això. En fi.
Vinga, aquesta era la no recomanació. Exacte. O la recomanació.
La sí recomanació és un llibre, el llibre Projecte Hail Mary, que per qui no ho sàpiga o no ho hagi relacionat, és el llibre en què es basa la pel·lícula Proyecto Salvación, que aquesta sí està molt bé i s'ha de veure en pantalla gran, i en IMAX, si podeu. El llibre de l'Andy Weir, en què es basa aquesta pel·lícula, el publica ara per primer cop en català l'editorial Mai Més. És una editorial que per tots els amants de la ciència-ficció, de la fantasia, ha de ser l'editorial de capçalera en català. Fa unes edicions espectaculars, i aquest és un llibre també irresistible, que arriba amb una edició limitada amb tapa dura que brilla en la foscor. És a dir, aquest seria el llibre recomanat per regalar per Sant Jordi si encara no heu estat a temps de fer el regal, sinó també hi ha l'edició rústica més senzilla, però és un llibre irresistible de l'Andy Weir, que és un autor que també va escriure The Martian, que també es va fer la pel·lícula amb el Matt Damon, allò ja li va permetre poder viure d'escriure i escriure aquesta magnífica novel·la. És un fanàtic de l'espai, l'autor, és una barreja increïble de ciència i aventura, per tant, un llibre que si us agrada la ciència-ficció, us agrada el gènere, heu de tenir a la vostra tauleta de nit.
Projecte Hail Mary, de l'Andy Weir, és la recomanació del Marc. Lucía, vols parlar del sismògraf d'Olot?
Sí, perquè aquests dies i fins diumenge se celebra aquest festival sismògraf. És el festival que celebra el moviment del cos i del planeta. Del cos, perquè abraça la dansa, abraça el circ, les performances, les caminades i propostes híbrides. I del planeta, perquè el paisatge hi té un paper essencial, entès com a espai físic, però també emocional, no? Com un escenari on passen coses. Està relat a la Garrotxa, el parc natural de la zona volcànica, és conscient del seu entorn, té una programació que posa el focus en els reptes socials, ambientals i humans del nostre temps, és a dir, que pren la responsabilitat de formar part d'una transformació global que derivi en models culturals responsables i sostenibles. I que podem trobar en el seu programa? Hi ha moltíssimes coses. Si entreu a la seva pàgina web, sismografolot.cat, trobareu un cercador que diu "t'ajudem a triar", i, per exemple, hi diu "circ", no? I mires totes les propostes que hi ha, o diu "amb la calma", o "familiar", o "ho vull veure tot". Per exemple, Avui i demà, al Teatre Principal d'Olot, hi ha Quan ja no existeixin els humans. És una instal·lació futurista que mostra com en el futur la natura i la tecnologia han engendrat una nova forma de vida, amb arrels i amb cables corroïts, que s'expandeix com una mena d'esquelet orgànic amb dades oblidades i fragments d'un món que, com que ja no hi ha humans, ja no pot desxifrar ningú, per exemple. No? Però també hi ha l'espectacle Granotes al cel, Aigua a la terra, Rituals i danses de la pluja, El firal petit, o Sacsejat no remenat, un espai de conversa obert a tothom i dinamitzat per les agitadores Marta Oliveres i Margarida Truguet, que això serà el Centre Cultural Els Catòlics. O també hi ha la instal·lació Oasi, d'Irene Vicente Salas, a la sala del Turín, i un munt de propostes més. No? Entre les quals n'hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció, de l'artista britànica Olana Light. Ella encarnarà una dona bedoll. I generarà reflexions sobre el vincle que tenim amb la natura. O sigui, ella se submergeix en l'escorça d'un bedoll, fins ara en els genolls, i aquests dies es convertirà en una mena d'escultura vivent que es passejarà pel centre d'Olot en silenci, amb unes sabates de taló. Per tant, si veus una dona bedoll pel carrer, sabeu que forma part d'aquests sismògrafs, no?
Sí, és bo de saber.
I com dic, bé, recoman molt fer un cop d'ull a la programació del sismògraf perquè no te l'acabes. I demà vespre, de fet, si vos agrada la festa, a partir de les 11 de la nit, al Torín hi haurà un sismo party amb Rihanna DJ i Los Informals. Si voleu ballar unes quantes hores, estarà allà.
El sismògraf,
home,
t'ho diràs. El sismògraf d'Olot és la proposta de la Llucia. Francesc, aquesta setmana Elisabet II d'Anglaterra hauria fet 100 anyets, però tu vols parlar d'una altra centenària també carregada de títols nobiliaris.
Sí, Maria del Rosario Cayetana, Fritz James, Stuart i Silva.
Home!
O sigui, Cayetana, la duquesa d'Alba. Hauria fet 100 anys aquest mes i en el marc d'aquesta commemoració es pot veure a Netflix la sèrie documental de 3 capítols Cayetana, la duquesa de todos. És un treball que té el vistiplau de la Casa d'Alba. De fet, hi participen tots els fills de Cayetana de Alba, menys Jacobo. Per tant, se centra en les seves llums i passa força de puntetes per les ombres, que també té unes quantes. Però, tot i això, té la seva gràcia per redescobrir una figura polièdrica, contradictòria, com admet l'actual duc d'Alba, a partir de testimonis propers i fotografies del seu arxiu personal, una dona que compartia taula amb Jackie Kennedy, tablau amb Lola Flores o sofà amb els Morancos. Això dels Morancos té gràcia perquè quan els Morancos van disfressats de Morancos.
Sí. No,
van disfressats. Els personatges aquests femenins que tenen de senyores andaluses.
De bedoll, diu.
Es presenten al Palau de Dueñas, a Andalusia, amb un gerro molt gros. Sí. I li regalen a la duquesa d'Alba. I diu, ah, que bonic. Bueno, li diu amb aquella veu de duquesa d'Alba. I llavors els Morancos expliquen que l'han comprat els xinos.
Ah, sí,
un basar xinès. I quan hi van, temps després, encara el tenen allà. És a dir, que no sé si les visites que van a Dueñas veuen aquell gerro i es pensen que és de la dinastia Qing o Qing o Ming, però resulta que és dels xinesos comprats pels Morancos. En fi.
La sèrie de Netflix documental sobre Cayetana, la duquesa de todos, a ti el vaig veure, vaig pensar, diguem, genera curiositat, però es deixa veure,
Està bé, sí, té gràcia,
tampoc,
té gràcia.
Però no, però dius, amable, és un retrat amable.
Sí, home, surten tots els fills, evidentment, ja et pots imaginar. Però té gràcia perquè els fills també tenen visions diferents de la mare,
Vinga, una altra proposta. Robert, on ens portes, tu?
Si no teniu plans encara per aquest cap de setmana, caminada solidària molt particular, pot ser divertida, diferent, és la Magic Line, té l'aval de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb això ja n'hi ha prou, mobilització per ajudar persones vulnerables a través de l'hospital, es financien projectes socials, sanitaris, gràcies als donatius. Com es fa? Doncs bé, organitzeu un equip entre 2 i 20 persones i podeu triar una ruta per caminar de les 20 que us proposen per diferents indrets de Catalunya. Bé, una ruta lliure entre 1,5 km i 24 quilòmetres, si fa no fa. El que vulgueu. En l'itinerari d'aquesta ruta s'han d'organitzar accions o muntar paradetes, xocolatades, o bé organitzar un esdeveniment esportiu, un esmorzar solidari, el que vulgueu. Però si no teniu temps per fer res de tot això, és divendres, però sí que hi voleu participar, doncs us apunteu, feu la ruta, trieu la ruta que vulgueu i podeu vendre els productes de marxandatge de la Magic Line instal·lant una paradeta, us els faciliten els organitzadors, es podeu apuntar en un 3 i no res, entreu a Google i poseu Magic Line. La Magic Line compleix 13 edicions, simultàniament en 3 ciutats, Barcelona, Lleida i Les Palmes. Iniciativa divertida per passar l'estona caminant amb els amics i recaptar fons per les accions solidàries de l'hospital.
Doncs vinga, aquesta proposta del Robert Prat. Marta, faltes tu.
Doncs mireu, jo aquest cap de setmana em quedo a Barcelona, faig proposta familiar per tota aquella gent que ens està escoltant i estan buscant algun pla per aquest cap de setmana amb família, amb la canalla. Demà dissabte, a l'Auditori de Barcelona, per exemple, si celebra la festa de la primavera, hi ha molts concerts i tallers, s'hi fan diverses activitats en diverses sales que hi ha a l'Auditori, també al Museu de la Música o a l'exterior, on hi ha aquella gran esplanada davant de l'Auditori. Hi ha activitats gratuïtes i també de pagament, per tant, ara començo amb les gratuïtes, que són les que a molta gent potser els interessa així d'entrada. Es fa això des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia n'hi ha, i també a la tarda de 4 a 7. Amb això no cal fer reserva, cal anar-hi i punt. Hi ha, per exemple, una instal·lació sensorial de fusta i percussió, també hi haurà un espai per disfressar-se, un espai de lectura amb una selecció de contes sobre música, un raconet perquè els més petits acabin descobrint alguns instruments de percussió. També hi haurà activitats, com dèiem, de pagament. Hi ha un espectacle per descobrir la música d'arrel, un altre per descobrir qui era Mozart, un taller per nadons, això és de 0 a 12 mesos. Hi ha moltíssimes activitats, realment. Podeu entrar al web de l'Auditori, mirar què us interessa, i en aquest cas, si us interessa l'espectacle aquest mes de pagament, compreu l'entrada, i si no, us presenteu allà a partir de les 11 del matí i gaudiu del dia.
Molt interessant, també, aquesta proposta, com totes les que fem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Va, que tenim temps d'una segona ronda. Artur, a Vic, que ens portes, també. Artur? L'Artur ja s'ha desconnectat. Doncs ara hem de recuperar-ho. Marc, el BSN Film Fest, que ja està a les escorrialles. Dèiem,
exacte. Bueno, escorrialles no, perquè encara queden...
A veure. Vull dir que s'està acabant, volia dir.
A sobres.
Sí, no vull dir... Ha sonat fatal.
Les escorrialles, Michael. És a dir, com que no podem recomanar Michael, sí, i com que sí que vull recomanar anar al cinema, us recomano anar al BSN Film Fest, que s'acaba aquest cap de setmana. Avui, bàsicament, encara podeu veure algunes pel·lícules molt interessants. Veure al cinema Encadenados de Hitchcock, home, doncs no passa cada dia. Teniu la Vicky Krieps, que és una de les actrius més fantàstiques del cinema europeu dels últims anys, amb una pel·lícula que es diu Love Me Tender. Teniu Haifa al-Mansur, una directora saudita que ha fet una pel·lícula, va fer el biopic de la Mary Shelley, és una dona que ja està més establerta als Estats Units, però que ara ha fet una pel·lícula sobre el patriarcat a l'Aràbia Saudita, per tant, molt arriscada i molt interessant. Un policia meravellós francès que es diu Assassinato en la tercera planta, amb la Letícia Casta, i fins i tot Un taxi en Tòquio. Per tant, hi ha molts títols que podeu recuperar aquests dies i que estan al cinema Esverdi, i a preus molt econòmics.
Taxi en Tòquio m'agrada bastant, eh?
Sí, està molt bé.
Està molt bé aquesta pel·lícula, la vaig veure l'altre dia. En fi, Artur, ara sí, crec que t'hem recuperat, no?
Sí, perdoneu.
No,
hi ha un nou espai que s'ha obert a Vic, que val molt la pena anar-ho a veure, que és l'espai que dona valor a l'obra de Josep Maria Serra, que va fer, com sabeu, les pintures de la catedral de Vic, que les va pintar dues vegades. Una de 1906, que és quan ell li demana per una carta en el bisbe Torres i Bages si pot pintar alguna cosa, i li diu, escolti, vostè pot pintar la catedral de Vic? I llavors ell va i amb 45 anys pinta aquestes magnífiques pintures, que a l'any 29 les acaba i a l'any 36 queden cremades a la Guerra Civil. Llavors, a partir del 1939, acabat el conflicte, i fins a la seva mort, el 45, pintarà la segona versió, que és la que està in situ, que és una versió que tots recordem amb or i amb color vermell, molt tinturatiana, i tot això ho podem veure en aquest nou espai en el que hi ha la maqueta, i s'explica molt bé aquests dos projectes d'una de les obres més titanes i més extraordinàries de l'art català i desconegut per molta gent. Per tant, val la pena aquest nou espai sobre Josep Maria Serra a la pròpia catedral de Vic.
A Vic. I, Llucia, sí, on ens portes, tu?
Mira, el monestir de Sant Pere de Casserres, que serà l'escenari de quatre propostes culturals que combinen música, patrimoni i gastronomia, hi participaran Judit Nederman, Emma Vilarasau i Jordi Bosch, Can Andreu i Ferran Palau. El monestir de Sant Pere de Casserres és l'únic de l'ordre benedictí a Osona, està situat a les Masies de Roda, es va construir l'any 1006, i té una exposició permanent on s'interpreta la vida dels monjos allà, mitjançant la recreació de les sales que han conservat la mateixa disposició al llarg dels segles. També hi ha un audiovisual que explica la llegenda, la història i el procés de construcció d'aquest conjunt monàstic, i que poden veure aquests dies. I d'una banda, ja brota demà a les 12:30 del migdia, que és una, la nova gira de Judith Nederman, que marca l'inici d'una nova etapa artística amb una combinació de cançons del seu repertori i temes inèdits que encara no formen part de cap àlbum, com per exemple Llibert, que està dedicat al seu avi. I aquest concert proposa un viatge entre música nova i antiga, interpretada des del present amb una escenografia d'Enric Nederman. I prèviament, demà a les 11, s'oferirà la visita guiada opcional l'Hort del Monestir, Medicina i Botànica a l'Edat Mitjana. I diumenge, a les 12:30, Emma Vilarasau i Jordi Bosch portaran a escena el poema Venus i Adonis, de William Shakespeare, amb guió musical de Lluís Claret. Aquest poema es va escriure el 1593 i va ser un gran èxit, va consolidar Shakespeare com a poeta, i la proposta escènica està inspirada en les metamorfosis d'Ovidi i converteix el relat mitològic en una experiència viva que mescla humor, lirisme, tragèdia, amb amor, desig i destí. Això serà aquest cap de setmana, i el que ve hi haurà la música d'en Andreu i la de Ferran Palau. I és una bona ocasió també per conèixer el monestir de Sant Pere de Casserres, si no el coneixeu encara.
I tant. Francesc, encara un ressaca de Sant Jordi, en parlem una miqueta més, no? Encara proposes una mica més.
Dues recomanacions ben ràpides. La primera, llegir els llibres que hem comprat o ens han regalat aquest Sant Jordi.
Home.
Perquè el sector quadra els números si les vendes van bé, però la literatura no hi guanya si els llibres acaben morts de fàstic a la lleixa o a la tauleta de nit.
Totalment.
I en segon lloc, recordar que les llibreries obren tot l'any i que s'hi pot entrar a comprar llibres, que no cal esperar a comprar els llibres que llegim per vacances o els que regalarem per Nadal, vaja.
Completament d'acord. Marta, rematem amb tu.
Mira, acabo amb un concert que hi ha aquesta nit al Tradicionarius. És el concert d'Ernest Prana, és un dels cantautors emergents de la música en català, i presenta el disc Torno a casa. És un disc que va estrenar el mes de novembre. És el seu primer en solitari. Avui el presenta a 8:45 del vespre. Jo crec que serà un concert molt, molt íntim, molt, molt xulo. Per tant, si voleu anar, entreu a la pàgina web, perquè encara queden algunes entrades, en queden poques, valen uns 15 euros. I si us ve de gust, doncs pla per aquesta mateixa nit, avui a 8:45 del vespre.
Marc Garriga, Lucía Ramis, Artur Ramon, Francesc Soler, Robert Prat, Marta Viana. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Aquesta primavera, equipa't amb els supertecnopreus del Corte Inglés, amb fins a un 20% de descompte en les marques més bones d'electrònica i electrodomèstics.
I també un 20% en aires condicionats.
Emporta't televisors, portàtils, mòbils, neveres, rentadores...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins al diumenge 26 d'abril a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada, com la samarreta, la dessuadora i la motxilla, o l'ampolla tèrmica i la gorra d'eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'eufòria, de venda a la botiga 3CAT.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
El matí de Catalunya Ràdio.
Lluís Gavaldà, com estàs?
Bé.
Com ha provat Sant Jordi?
Oh, molt bé. Bueno, una mica esventat. No sé si feia tant de vent allà a Barcelona, però per aquí baix, nen, hòstia.
Sí, se'n feia, sí.
Els llibres queien per tot arreu, eh?
Sí.
Però vaja, que feia uns quants anys que no els passava a Catalunya i m'ha encantat. És com si per un dia fóssim un país normal, no sé si m'explico, saps?
I tant.
Bueno, de fet, el playlist que et porto va de llibres, o més exactament, va de desmuntar un mite.
Ui, un mite? Quin? Quin mite?
Doncs mira, el mite de que els músics som una colla d'analfabets que l'únic que llegim és l'etiqueta de xampú mentre anem de ventre.
Venga.
No riguis, que tu també ho penses.
No.
Sí que ho penses. Però bueno, m'és igual, perquè avui he decidit convidar els artistes pop més lletraferits per trencar aquestes males paraules cap a nosaltres. I començo amb els Amics de les Arts, que amb el nom ja diries que ja es retraten, no? Són gent enllustrada, i que són capaços fins i tot de fer una cançó citant fragments de l'obra de la Mercè Rodoreda.
Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè et veu d'una hora lluny. Si fas nosa no ho has mai de preguntar, això s'ha de saber veure. Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no soc...
Hola, molt, molt fan dels Amics de les Arts i una de les grans, Rodoreda, una de les grans.
Sí, Freddy, potser la més gran.
Home,
mira, m'atreveixo a dir-te que la Rodoreda és a la literatura nostrada el que els Beatles són el pop. És Paul McCartney, que ell era capaç de fer una cançó de qualsevol cosa, a diferència de John Lennon, que només era capaç de parlar de si mateix. I, sí, bueno... És,
sí, no, ben trobat, ben trobat. Sí, sí.
I aquí, bueno, McCartney es posa en el paper d'un escriptor que suplica al seu editor que li publiqui la novel·la.
Home, és real com la vida mateixa, eh?
Sí, sí, tots els que escriuen ho saben, eh? Aquelles cartes de l'editorial... que et diuen de manera molt elegant i molt amable que ja et trucaran, si convé, sí. O sigui, que el teu llibre és una merda.
Estem repassant més músics que llegeixen o que lletra ferits, com deia el Lluís. Algun més? Sí, no?
Sí, aquí tenim el gran Nick Lowe, que ens explica que per tal de superar una ruptura sentimental molt dolorosa, el que fa és llegir, però llegir molt, eh? I read a lot nowadays. Much more than before, you left me high and dry in a loveless land with nothing
but time on. Home, un altre temasso. Però el Nick Lowe era el productor de l'Elvis Costello, era, em sembla?
Sí, senyor, Freddy, hosti, com domines, tio, eh?
És que, cony,
no. I ves que no li encomanés la passió per la literatura perquè el Costello va fer una cançó també on el protagonista escriu, tot i que ho fa més malabava, perquè amenaça en fer un llibre d'aquells, com li diria, d'aquells de ressentiment, traient els draps bruts de la teva ex, com si fos una cançó de la Rosalía, saps? Elvis Costello, oi, com m'agrada Elvis. Per mi Elvis Costello és com nostre senyor, musicalment parlant, ja t'aviso. O sigui, no parlis mai malament d'Elvis Costello davant meu.
No tenia previst fer-ho ni ho faré. No, molt fan, molt fan.
Molt bé, doncs el Costello aquí avisant a la seva estimada que si el deixa ho explicarà tot, que entre tu i jo és lleig.
Com una mica, sí, molt, molt. Sí, sí.
El Neil Cannon, en canvi, és més elegant i generós i amant de la literatura, tant que en aquesta cançó, que jo trobo fascinant, la cançó es diu The Book Lovers, d'acord? Aquí ja dius, bé... Però el que fa és complir... El que fa és que posa tota en una cançó, la lletra és un llistat de tots els seus autors preferits. Herman Melville. Ahoy there. Charles Dickens. What a beautiful
book. Anthony Trollope. Fyodor Dostoyevsky. Mark Twain. Sí, trobo, Dickens, Dostoyevsky, Mark Twain, va dient, trobo molt original, no la coneixia, aquesta, boníssima.
Sí, sí,
molt.
Sí, ara està a punt de dir Eduardo Mendoza, però no, això ho diu al final de la cançó del tot. A veure, diria jo que un grup de pop que es fa dir The Divine Comedy, la Divina Comèdia, doncs ja mostra la seva connexió literària.
Home,
no?
Sí, de fet, costaria trobar-ne un altre tan obsessionat amb la literatura.
Doncs mira, n'hi ha un que és més friqui. Lesley Kenning, líder dels Vampire Weekend,
home,
que va fer una peça dedicada a un signe de puntuació. Comma,
M'encanta aquesta cançó, m'encanta les Vampire Weekend. Això es diu Oxford Coma, que sempre m'ha costat d'entendre, eh? Que és això d'una coma d'Oxford. Sempre m'ha costat una mica d'entendre.
Què vols, que t'ho expliqui jo?
Home, sí.
Que
sí.
Soc el llibre gordo de Petete, de la teva secció.
No, però
a veure
si ho entenc d'una vegada, escolta'm.
Mira, a veure, t'ho explico, va, sí. Però una vegada i prou, eh? Que va. Estic part d'explicar-ho a tothom. És la coma que poses sí. abans de la conjunció final sí. en una llista de dos o tres elements.
Ja. Yeah. Bueno, m'he quedat una mica igual, eh?
Ja, bueno, ja. No, sí. Ja m'ho pensava, jo tampoc no ho entenc. Però per què sí. preguntes, tu?
Ja, ja, també tens raó, també tens raó.
Per, sí, què, sí. per què preguntes? Quines ganes de fer-me quedar malament,
també
home?
També tens raó, sí.
Què
sí.
penses, que ho sé tot, jo?
No, no, no. Tens no, raó, home. Tens raó, sí, sí.
Va, vinga, doncs plegarem.
Sí.
Però plegarem dalt de tot, eh?
Vinga, va.
Amb una cançó de caire literari més entenedora que no pas l'Oxford Coma,
mm.
si més no perquè és de casa nostra... I és en català.
Home, ara anem bé, ara m'agrada, sí.
Sí, sí. Pleguem amb una de les millors i més ambicioses adaptacions literàries, cortesia de Lluís Llach, el poema més conegut de Constantino Cavafis, el mític Viatge a Ítaca, o Ítaca, que jo tampoc no tinc clar com es diu, perquè durant un munt d'anys van dir Ítaca, i ara és Ítaca, sí, i que, bueno, és igual. El coi d'accents aquests. Escolta, escolta.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar...
Doncs amb Lluís Llach acabem. Lluís Gavaldà, moltíssimes gràcies.